Senyora Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, bon dia i moltes gràcies per seguir.
Hola, molt bon dia.
A quines conclusions treu del que, de la cimera d'ahir? De què ha servit?
Primer de tot era una reunió, no era ben bé una cimera, on el president del govern ens demana als grups polítics allí representats i nosaltres com Esquerra Republicana, doncs que fem partícip i sobretot protagonista a la societat civil d'aquest moment tan extraordinari que viu el nostre país. Perquè s'explica molt bé que entén que els partits polítics el que fem és complir un mandat democràtic, però que qui ha fet l'autèntica revolució democràtica en aquest país i qui està demanant una consulta és la ciutadania i, per tant, han de ser els principals protagonistes de tot aquest procés.
Quan parlem de societat civil, perquè moltes vegades, quan a les èpoques del Barça feia programa d'esport, recordo quan parlaven de que el Barça volia buscar una persona que fes reposició a Josep Lluís Núñez, que fos de la societat civil, em posava les mans al cap. Quan parlem de la societat civil, parlem del poble, evidentment, i parlem d'entitats socials. De qui parlaríem? Es van posar noms damunt de la taula, perquè es deia que si el PSC amb algunes no hi estava d'acord.
No, gens, a mi que no es va parlar de cap entitat que representés aquesta societat civil, tot el contrari, es va dir que perquè aquest espai de participació ciutadana fos amb el de màxim consens i el de màxim representació de tothom, doncs que tota la gent allí present, que representava grups parlamentaris, que representava institucions locals, doncs fessin propostes. I en els propers dies ens hem emplaçat a fer arribar al govern aquestes propostes d'aquesta gent de la societat civil que entenem que ha de participar en aquest procés democràtic al nostre país, i també ens hem emplaçat a fer una crida. De fet, el president ahir ens va mandatar que cridéssim a tot el poble de Catalunya, a tota la gent que vol participar d'aquest procés democràtic, doncs que realment en fos partícip en aquest gran espai, no, on s'està creant, s'està generant des del govern aquest pacte nacional pel dret a decidir.
Què hauran de fer aquestes entitats?
Doncs participar del procés, que vol dir mobilitzar tota la ciutadania, explicar què vol dir una consulta, explicar què vol dir anar a votar i escollir el futur del nostre país. Jo crec que un dels principals objectius d'ahir és que tots plegats fem una campanya de país entorn de la consulta, entorn de la democràcia.
No estem començant la casa per la teulada, és a dir, explicar a les glòries del que seria una consulta sense tenir, primer, un permís legal i després no tenir una data fixada?
Em sembla que comencem les coses per on les hem de començar, perquè el permís legal jo diria que ja el tenim, ja tenim una llei que ens permet fer un referèndum, i el que ens cal és que qui va començar tot aquest procés també en pugui ser protagonista. Ahir no anàvem a fer protagonista un partit polític, ahir el que anàvem a fer és protagonista la societat civil de continuar aquest procés iniciat per molta gent des de fa molts anys i de forma més concreta, doncs, els últims mesos, l'11 de setembre, la passada manifestació per la Diada, o el mateix 25 de novembre amb aquest mandat democràtic que resulta de les eleccions al Parlament de Catalunya. Ahir el que anàvem a fer és això.
Per tant, per tant, conclusions positives?
Per nosaltres hem demanat des del primer dia, com demana molta gent en aquest país, que la gent, els ciutadans, siguin els protagonistes d'aquest moment. Per tant, les conclusions d'ahir han de ser positives. De fet, creiem que tots els demòcrates d'aquest país haurien de participar d'aquest gran acord nacional al voltant d'una consulta. Les vies legals hi són per fer la consulta. Doncs bé, entre tots decidirem com escollim aquestes vies legals, com les portem a terme, i ja anirem a Madrid a demanar les autoritzacions corresponents, si escau.
A què juga el PSC?
Doncs una pregunta que hauria de formular el Partit Socialista de Catalunya.
La formularem a les 10:05, però per segons Esquerra Republicana, a què està jugant?
Miri, nosaltres el que ens agradaria és que el Partit Socialista de Catalunya prengués una decisió, que la prengui, que decideixi si vol contribuir i implicar-se a la democràcia d'aquest país, en què els ciutadans de Catalunya puguin escollir el seu futur polític o no, i ja està. El que els hi demanem és que prenguin una decisió. El que no podem acceptar sota cap concepte és que, sortint de la reunió d'ahir, el Partit Socialista de Catalunya responsabilitzés a la resta dels participants de la reunió d'ahir.
No ho va dir Pere Navarra a la reunió?
Exactament el què?
El que va dir després de la reunió de la roda de premsa?
És que la reunió d'ahir no es va parlar ni d'estructures d'estat ni d'independència. A la reunió d'ahir només es va parlar de democràcia i es va parlar de generar un gran espai del país on els protagonistes fossin la gent de la societat civil, els ciutadans, que l'11 de setembre es van manifestar dient ja n'hi ha prou, tenim ganes de decidir el futur d'aquest país.
Per tant, el que va dir el Pere Navarro després, a la reunió no ho va comentar en absolut. És a dir, que no té res a veure el que es va comentar dins de la reunió amb el que després va dir el PSC.
És cert que ell va treure el tema del Consell Assessor per la Transició Nacional, però el va treure el Partit Socialista de Catalunya i el president ja li va respondre ahir que aquest Consell assessorarà el govern per portar a terme aquesta consulta de la millor manera possible. Però, insisteixo, el president del govern, que és el que ahir ens va convocar, va demanar que féssim una crida a la societat civil, a les entitats d'aquest país, als demòcrates d'aquest país, per articular una mobilització entorn de la democràcia, entorn de la consulta, i aquest va ser l'objecte de la reunió. I tots vam sortir compromesos a tornar resposta sobre una proposta concreta que es va fer de com articular aquest gran espai de mobilització social i a fer una crida, que jo ja la faig des d'aquí en nom d'Esquerra Republicana, a totes les entitats del país, a tots els ciutadans, a tots els demòcrates del país, que tinguin ganes de decidir mitjançant el seu vot el futur d'aquest país.
Deia Pere Navarro que el principal problema, o un dels principals esculls, és que el govern no és àrbitre neutral en aquest procés.
Ahir només es va parlar de democràcia i em sembla que és absolutament precipitat parlar d'opcions polítiques en aquest moment quan el que fem és una crida a tots els demòcrates, únicament als demòcrates, d'una forma absolutament neutral. I ahir es va parlar d'això, únicament d'això.
Per tant, el sorprèn tot el que s'està comentant l'endemà d'aquesta reunió?
Sí, clar, és sorprenent. És sorprenent llegir determinats titulars, és sorprenent llegir determinades conclusions.
Vostè creu encara que aquesta legislatura farà el referèndum?
Absolutament, és que ningú planteja una altra alternativa política respecte a la tensió política que viu el nostre país. No he sentit cap altra alternativa política per sortir de la crisi, no tan sols nacional, sinó sobretot social i econòmica que està vivint el nostre país. I els ciutadans de Catalunya ens van demanar poder votar per decidir en quin futur país volen viure, i jo crec que els representants polítics el que hem de fer és posar les condicions, crear els instruments i fer tot el que faci falta perquè els ciutadans de Catalunya puguin exercir el seu vot, posar data a la democràcia, que és el que ens demana la gent. Ahir, els partits polítics no havíem de ser els protagonistes d'aquesta reunió. Ahir, els partits polítics, les institucions públiques d'aquest país, ens vam reunir per fer la ciutadania protagonista d'aquest procés. Alguna cosa devem fer malament quan sortim després i en som els principals protagonistes dels partits polítics.
D'això s'ha dit tacticisme polític, no?
Doncs és hora d'abandonar-lo. És hora d'abandonar-lo quan els nostres ciutadans ens diuen que volen votar i volen decidir. És hora de crear aquest gran espai de participació perquè els ciutadans puguin implicar-se en aquest procés, ser-ne els protagonistes. Sembla que hem de fer això. És molt senzill.
No creu que hi ha molts partits polítics que no diputats que estan fent marxa enrere?
Jo crec que no. Jo crec que el país, que des d'on avança, és des de la ciutadania, cada vegada hi ha més gent que veu que l'única sortida viable als seus problemes és fer una consulta, és tenir més instruments, perquè des de la política, des del govern, els podem ajudar. Fixin-se, estem ara en un escenari molt complicat pel nostre país, el d'haver de decidir quins pressupostos tindrem a Catalunya. I ens donem compte, i això ho volem explicar cada dia, que no tenim capacitat per decidir ni tan sols el pressupost del nostre país. Doncs, esclar, cada vegada hi ha més ciutadans que volen que el nostre país tingui un govern que el que decideixi no només sigui on retallar i com retallar, sinó que decideixi amb tots aquests recursos que genera el nostre país, que són suficients per mantenir totes les polítiques públiques, doncs on les invertim i com podem ajudar els nostres ciutadans. Per tant, el procés no té marxa enrere. El procés, si seguim sense poder ajudar a la nostra gent, als nostres ciutadans a sortir de la crisi, cada cop té més gent que se suma.
Quan, per exemple, Iniciativa i la CUP posen per davant la sortida de la crisi des d'una eix social abans que el dret a decidir, què en pensa?
Que va absolutament relacionat i que tenen raó, i és el que comentava abans, ens sembla que l'única via de sortida a la crisi social que pateix el nostre país és posar a mans dels nostres ciutadans el seu futur mitjançant una consulta, i això només pot fer anar endavant, només pot fer un pas endavant al nostre país, fer que hi hagi, evidentment, un govern que tingui tots els instruments, totes les competències plenes, típiques i tòpiques d'un estat, i que gaudeixi de tots els recursos que genera el nostre país per poder ajudar la nostra gent. Hem de pensar que si el nostre país gaudís de tots els recursos que genera, doncs en aquests moments no estaríem parlant de retallades. No n'estaríem parlant, i en canvi hem d'afrontar un escenari pressupostari en què el govern espanyol de Madrid ens diu que com a mínim hem de retallar 3.800 milions, quan ells mateixos, el govern espanyol, per tot el pressupost de l'estat espanyol, només pensa retallar-ne 3.000 de milions. Farem una retallada molt superior a la que està fent Grècia, quan, repeteixo, el nostre país genera prou recursos com per, pràcticament, diuen alguns economistes, fins i tot en època de crisi, tenir superàvit.
Quan parlava ara d'aquesta reunió que no cimera, com comentava Marta Rovira, m'agradaria que, si pot fer, fes una fotografia del que va passar ahir en aquesta reunió. Van parlar tots els partits polítics?
Van parlar tots els partits polítics que estaven present, perquè es va fer un torn, evidentment, a tots els partits polítics. Van parlar totes les institucions que també tenien el seu representant allí dintre. Aleshores, la fotografia és molt senzilla. Obre la reunió el president del govern, diu que fa ja unes quantes setmanes que va emplaçar els grups parlamentaris a crear un gran espai de participació perquè els ciutadans de Catalunya poguessin implicar-se en tot aquest procés cap a la consulta, atès que és un procés extraordinari i que ha de ser el màxim de democràtic i plural, i això vol dir que ha de poder participar moltíssim la gent, i va demanar a veure si estàvem d'acord en crear-lo de tal manera que aquest pacte nacional pel dret a decidir tingués representació de les institucions, dels grups polítics i sobretot de la societat civil, que és qui havia de ser la protagonista. Si estàvem d'acord que el que havíem de fer era agafar el poder públic i polític d'aquest país i posar-lo a mans de la societat civil. I evidentment aquí tothom va agafar el seu torn de paraula i es va pronunciar sobre la qüestió.
Algú va estar especialment dur amb el president de la Generalitat sobre aquestes paraules o no?
No, jo crec que tothom més o menys va estar d'acord amb que la societat civil ha de ser la principal protagonista i va estar d'acord que el futur del nostre país passa per posar data a la democràcia.
Per tant, reitero, de debò, una altra vegada, perdoni que sigui tan passat amb aquest tema, reitero que el que es va dir després al faristol, no té res a veure amb el que va passar allà dins.
Sorprenent, és evident que hi va haver qui va aprofitar per dir com ens en sortirem amb els pressupostos que ens venen, com ens en sortirem amb la vida que viu el nostre país, amb la situació que pateix la nostra gent, amb cada vegada més aturats al nostre país, amb cada vegada més gent que es queda sense prestacions socials.
Qui ho va dir,
això? Doncs tothom comparteix que la greu situació del nostre país és d'asfíxia econòmica, d'espoli social i d'espoli fiscal. Ho compartim tots, això, però evidentment ahir treballàvem per posar sortida a aquesta situació. I això només té una sortida, que és posar a mans dels ciutadans el seu futur, que això és el que ens han demanat. Això és el que ens han demanat de forma majoritària el 25 de novembre a les urnes. Un 70% dels resultats del 25 de novembre parlen de dret a decidir i de consulta. Què esperem que faci un president del govern quan aquests són els resultats electorals del passat 25 de novembre? El president del govern esperem que agafi i que treballi per fer una consulta, que treballi per garantir la democràcia al nostre país i que treballi perquè els ciutadans, els que han votat això, tinguin capacitat de decidir i tinguin un espai on participar-hi. I això és el que van fer ahir.
Per tant, i acabo amb aquest tema, però per tenir-ho tots més clar, tenint en compte el que m'explica que va passar, segons la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la reunió d'ahir i el que després determinats partits polítics, i suposo que hi podem posar, per exemple, el PSC al capdavant, es va dir al faristol, hi ha una lectura absolutament esbiaixada i políticament manipulada del que va passar a la reunió.
Però això no m'ho pregunti a mi, No, esclar...
Home, vostè hi era.
Sí, clar, jo exagera. No. Jo sé exactament el que va passar, li estic explicant, és el que passa cada dia quan sortim al carrer, que la gent ens diu quan passarà, quan podrem decidir, quan sortirem d'aquesta crisi, i jo crec que ahir vam fer una cosa que tocava, que és intentar crear aquest espai perquè participés la societat civil. Si hi ha algun partit polític que a dia d'avui no ha pres la decisió de quin paper vol tenir entorn de la democràcia d'aquest país, que ho faci, que decideixi, però que no responsabilitzi a la resta de partits polítics que ja han decidit que el futur d'aquest país passa per la democràcia i per posar-hi dates, de generar cimeres que no toquen.
Data? Quina li agradaria a vostè? Ja ho sé, en diré demà, però com no pot
no,
ser...
No li diré demà, i això és... és un tòpic que sempre es posa sobre Esquerra Republicana.
Pregunto-li molta gent independentista quan vol que sigui la consulta i li diré demà.
Jo li diré tan aviat com sigui possible. I de què depèn del com sigui possible? Doncs, evidentment, de l'estratègia de la democràcia, és a dir, tan aviat com tinguem els instruments que permetin fer una consulta amb totes les garanties jurídiques i polítiques, i tan aviat com sigui possible, perquè el nostre país no pot esperar més, perquè ningú dona cap altra solució que no passi per les urnes.
Com no serà, com en principi serà legal efectes propis, però després el que és il·legal seria la independència, l'endemà al matí d'un referèndum, estem parlant de política ficció en aquests moments, d'un referèndum, i que la gent votés que sí, què passaria?
Res del que voti la gent en unes urnes o en un procés democràtic pot ser il·legal. Res que sorgeixi d'un procés que es diu democràcia anirà contra les lleis.
Estarem d'acord amb vostè i jo amb això, però sap perfectament que qui governa en aquests moments a l'Estat dirà que no, i ja d'entrada ja diu que no a l'opció de poder votar, imagini's a l'opció de poder independitzar.
Els que governen l'Estat, algun dia els haurem d'explicar que tenim una llei del 2010 que ja ens permet fer un referèndum.
Sí.
I algun dia anirem allà i els demanarem l'autorització que pertoca per fer aquest referèndum. I si ells ens diuen que no, ens hauran d'explicar una vegada més per què neguen la democràcia al nostre país. I si això ho fan reiteradament, si neguen les vies democràtiques al nostre país, algun dia també hauran d'explicar a la comunitat internacional això.
Aviam, alguna pregunta? Ràpidament, Albert Montagut, José Antic, Andreu Maiello? Aviam, sí o no? Segueixo jo? Aviam.
No, portem 5 mesos de legislatura al Parlament de Catalunya i des del primer dia no es deixa de parlar de si han d'haver noves eleccions o si el govern té la majoria sòlida per continuar caminant. Vostès en aquests moments què es consideren? Govern o oposició?
Nosaltres ens considerem un grup parlamentari Esquerra Republicana de Catalunya, Catalunya sí, al Parlament de Catalunya, que el que ha fet és assumir un compromís per donar una estabilitat parlamentària, que no un pacte de govern, una estabilitat al Parlament de Catalunya, al partit, al grup parlamentari del partit que està al govern, que es diu Convergència i Unió, perquè aquest és un partit i és un govern que s'ha compromès a posar el futur del país a les mans dels ciutadans. I mentre aquest govern, que forma part d'un grup parlamentari que es diu Convergència i Unió, continuï compromès a posar en el futur del país a mans dels seus ciutadans, Esquerra Republicana procurarà que tingui l'estabilitat suficient, la necessària, al Parlament de Catalunya perquè això sigui així.
Però l'estabilitat parlamentària es basa fonamentalment en aprovar lleis i no es poden presentar els pressupostos perquè no tenen el suport d'Esquerra Republicana. No es poden portar endavant una sèrie de lleis perquè Esquerra Republicana està en contra. Quina mena de suport parlamentari donen?
Doncs miri, aquell suport parlamentari de les sessions de control que es fan en el Parlament de Catalunya, perquè el Parlament de Catalunya és l'òrgan més que té més legitimitat democràtica per controlar el govern, doncs evidentment li garantim l'estabilitat suficient i necessària perquè continuï governant, perquè és un govern que s'ha compromès a fer una consulta al nostre país.
Jo entenc que Esquerra Republicana no vulgui avalar uns pressupostos amb aquestes retallades previstes, no? El que passa és que llavors no entenc la coherència per què Esquerra Republicana va votar a favor de retallar el salari dels empleats públics.
Esquerra Republicana no va votar a favor de retallar els salaris dels funcionaris públics. De fet, estem en contra de la retirada de la primera paga extra dels funcionaris públics.
Perdoni, perquè jo crec demanar, que vam votar, eh?
Perquè
sí
vam
no?
demanar al govern...
Siguem no, clars, va no, votar o no va votar?
No, i vam explicar-ho perfectament.
No?
Vam demanar al govern que abans de prendre aquesta primera mesura, que consideràvem precipitada perquè encara no tenim pressupostos determinats, estudiés mesures alternatives per generar estalvi que no portessin a haver de fer aquesta primera retirada de la paga extra als funcionaris. Unes mesures que es van acordar després que el govern prengués aquest acord. I en això consisteix garantir l'estabilitat parlamentària, que en allò que no estem d'acord, votem diferent o votem en contra, perquè no estem al govern. Garantirem l'estabilitat suficient i necessària en aquest govern, perquè s'ha compromès a fer una cosa extraordinària en aquest país, que és posar a mans dels seus ciutadans el seu futur i treballar perquè els ciutadans puguin viure millor. L'ajudarem en el que sigui possible, però en allò que discrepem, acordem la discrepància i també diem el que creiem que està mal fet i que es podia fer millor. I aquest n'és un exemple. Unes mesures que implementarem en els propers dies, que les estem treballant i que haurien de generar suficient estalvi com per deixar exempts els salaris mileuristes a l'administració pública. Com perquè si hi ha d'haver una retirada d'una paga extra, sigui progressiva i no afecti els que menys tenen a l'administració pública. Perquè hi hagi un topall màxim de salaris a l'administració pública, perquè hi ha salaris desorbitats, perquè es treguin les dietes que s'estan cobrant dobles en alguns consells d'administració de la Generalitat de Catalunya. És tot això el que vam acordar i és tot això el que volem implementar. I si d'aquest estalvi se'ns genera una quantitat suficient per fer marxa enrere d'aquesta primera decisió, ho farem.
He sentit el Fred Bosch, però m'agradaria sentir la número 2 del partit parlant del vídeo, que per cert torno a repetir, ho dic avui i ho continuaré dient, perquè em sembla al·lucinant que des d'aquí, i crec que va fer ben fet TV3, 24 hores després d'haver fet un vídeo diguem-ho que desencertat sobre una comparació entre futbolistes d'un equip, en aquest cas del Madrid, i uns animals com eren les hienes, als 24 hores TV3 demanava disculpes per terra, mar i aire. Avui fa just una setmana que va haver-hi aquell famós vídeo a Telemadrid on es comparava el nacionalisme amb els nazis, amb el nazisme, i avui fa una setmana que no només hi ha hagut disculpes, aquest programa s'ha posat en contacte amb la direcció general de l'ens públic de Telemadrid, s'ha posat en contacte amb la direcció, amb el cap d'informatius i amb l'autora de la presentadora del reportatge, i no han de dir res, però hi ha una cosa que a mi em sembla pitjor, que és que el vídeo encara es pot consultar a través del web de Telemadrid. N'ha de dir alguna cosa, o d'una vegada per totes s'ha d'anar qui dia passa any empeny, o el govern hauria de presentar querelles, o la societat civil hauria de presentar querelles? Què s'ha de fer en casos com aquests?
Doncs,
estem parlant d'una empresa pública.
D'acord, sí, no? I és cert que amb diners públics no es poden generar aquestes opinions que són contràries a la democràcia i llibertat al nostre país. El que hem de fer és denunciar-ho i estudiar si finalment no hi ha disculpes públiques i no hi ha una retirada del vídeo, si s'han de prendre les accions legals oportunes, perquè evidentment això traspassa tots els límits.
Qui hauria de presentar?
Doncs, en fi, els que hagin patit el greuge, que jo crec que va molt més enllà de les persones concretes afectades, eh? El greuge al final el patim tots com a ciutadans quan es perverteix un espai democràtic i de llibertats com el que tenim. Per tant, en fi, qualsevol persona, al·legant un interès general, podria fins i tot presentar qualsevol tipus d'acció legal en aquest sentit, no?
Li agraeixo, Marta Rovira, que ens hagi acompanyat en aquest estudi del Món a RAC1. Molta sort.
Ha estat un plaer, moltes
gràcies. Moltes gràcies, igualment. Gràcies, Albert Montagut, José Antic, Andreu Maiaio, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins la setmana que ve.
Bon dia.